Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre a tothom, són les 9 i 7 minuts i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí de Sant Cugat.
Avui, programa 134-30 de la quarta temporada del Nitrat, en què amb tot l'estudi ple de la presència meravellosa de la Bet i d'aquí un servidor fent la comparsa, tornarem a parlar del que bonament es pugui.
I també recordar-vos que a l'altra banda del vidre ens acompanya el Pablo del Canto, que està a les vies de so. A més, també us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català, una festivitat pròpia, una tradició catalana, o bé que parlem d'alguna bèstia del bestiari festiu català, ho podeu demanar en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust, i ho podeu fer al telèfon
93-675-1587 o 88.
O també ho podeu fer a través, com sempre ja sabeu, de les xarxes socials, a Radio Nitrat al Twitter i a Radio Nitrat al Facebook.
Si ens proposeu bèsties, tindreu opció de guanyar un llibre cortesia del Celler dels Llibres, que hem d'anunciar que en breu tindrem una bèstia repassada perquè hem tingut una petita interacció al Facebook.
Vet aquí, doncs en parlarem d'aquí uns moments, si et sembla. Fem un repàs ara del que ha estat aquest cap de setmana pel que fa a la cultura popular de casa nostra.
Vinga, som-hi.
Què és notícia?
Doncs bé, ja ho sabeu que aquest cap de setmana passat va ser molt intens pel que fa a les entitats de cultura popular i tradicional d'aquí de casa nostra. De fet, començarem parlant de la Diada de Testes que van fer els Caparrots. Això va ser diumenge i amb aquesta Diada de Testes vam poder gaudir de la presentació del Caparrot de l'any. Enguany és una caparrota que ja feia il·lusió, perquè bàsicament el que hi havia eren caparrots homes i que hi hagués una caparrota dona està molt bé.
Sí, de fet ens ho van estar reivindicant amb profunda alegria les caparrotaires que van venir a presentar-nos l'activitat. Uh-huh. Recordem que vam tenir un debat precisament d'això, no? Que elles havien estat no decantant la balança, perquè elles van fer un seguit de propostes amb tres homes i tres dones.
Paritat, això sí que ens ho van explicar.
Sí, sí. I que, evidentment, doncs, si hagués sortit qualsevol altre de les candidats, com per exemple l'Oriol Canes, que havia tingut una forta campanya per part dels bastoners i que va quedar en segon amb molt poc marge sobre la Dolors Vilassau, sota la Dolors Vilassau, perdó, doncs sí que a elles els hi feia especial il·lusió que hagués sortit una caparrota, perquè la gran majoria dels caparrots són caparrots. De fet, tenien una caparrota, aquesta feia
sí,
la segona.
Sí, una, exacte.
I si no vaig errat, totes les integrants de Caparrots actualment són dones.
Totes, no vaig gens errat. És veritat que elles mateixes ens ho van explicar, que a més elles totes són dones.
Amb la qual cosa els hi feia especial il·lusió que sortís una caparrota, comprensiblement. I bé, doncs la diada, pel que tenim entès, va anar força bé.
Va anar molt bé i a més doncs vam poder conèixer la caparrota de l'any, que en aquest cas és la directora de teatre Dolors Vilassau, santcugatenca, i que elles estan molt contentes perquè és una dona. Més coses. També recordem que van tenir lloc la festivitat pel que fa als castellers de Sant Ponç el dia 13, és a dir, el dissabte amb les vigílies de Sant Ponç, aquí a Sant Cugat, i diumenge va tenir lloc doncs aquesta diada de Sant Ponç, en la qual doncs tenim algunes informacions, que sí, Marc?
Sí, els castellers de Sant Cugat van fer una actuació prou rodona, descarregant el 3 de 8, el 4 de 8 i finalment un 5 de 7, el que ells qualifiquen una actuació prou rodona. Estaven molt, molt satisfets d'estar consolidant aquesta diada de Sant Ponç aquí a Sant Cugat, que és una diada que ja havien estat treballant profundament perquè es consolidés dins el que és el calendari.
Exacte.
I amb el que ells havien estat treballant intensament per poder oferir algun castell prou decent, amb idea de que cap a final de temporada pretenen pretenen presentar-nos alguna cosa més,
suposo que cap,
més potent.
Sí, suposo que cap a, em sembla que és novembre, fins al novembre, que fan la seva diada aquí normalment, que és possiblement, no sé si és octubre o novembre. Ara
aquí,
estic...
aquí me pilles.
Jo també.
Ens falta aquí, el nostre excel·lentíssim director,
que
és el que
no tenim, que és el casteller. Que...
porta...
bé, bueno, deixem-ho així, finals d'octubre, novembre, hi haurà, suposo que la diada aquí a Sant Cugat, que és una mica l'última, com si diguéssim, actuació de l'any, podem dir, que aquí possiblement doncs, ens sorprenguin amb algun castell una mica d'una gamma superior, pot ser.
Els Gausacs van estar acompanyats dels castellers de la Sagrada Família i els moixiganguers d'Igualada. Els castellers de Sagrada Família van completar un 3 de 7 per sota, un 4 de 7 i un 3 de 7, i per la seva banda els castellers d'Igualada van descarregar un 3 de 8 i després d'haver fet un intent desmuntat, el 4 de 8 i el 2 de 7.
Doncs bonica actuació pel que fa a aquesta diada de Sant Ponç dels Gausacs aquí a Sant Cugat. Més coses, també per altra banda vam tenir l'Esbart en dansa, que va fer la tradicional ja ballada de Sant Ponç, en aquest cas l'acompanyament de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. Va ser doncs, una jornada, com diem, de la ballada de Sant Ponç. Però, a més, l'Esbart també va participar a l'andança, l'escola, a les jornades Fem Barri. Doncs, diverses propostes teníem aquest cap de setmana pel que fa a les nostres entitats.
Va ser un cap de setmana prou carregat, sí.
Sí, és d'aquelles coses que és el que comentàvem, no? O que no passa res o que passa tot amb un cap de setmana. També recordar-vos que hi va haver-hi ballada de sardanes, això també va ser dissabte, organitzada per l'entitat sardanista, i arrodonir-ho, doncs, comentant que els Diables van anar a fer una trobada de tabals a Montblanc i que suposem que s'ho deurien passar la mar de bé.
Sí, em consta que així va ser. Després també els Diables van tenir una actuació amb el Boc a Tàrrega, però d'aquesta en parlarem al Quina Bèstia, que és on pertoca.
Exacte, ho parlarem a la secció del Quina Bèstia, que de fet doncs, la tindrem d'aquí uns moments.
Jo, com vulgueu. Ja saps
doncs vinga,
que...
som-hi.
Quina bèstia!
Molt bé, Marc, doncs avui què ens proposes en el teu Quina Bèstia?
Avui, com que el nostre excel·lentíssim director ha tingut a bé a donar-nos molt d'espai per parlar sí. de les diferents seccions, avui porto secció grossa. De fet, en breu estarem intentant contactar amb un dels representants importants del món del bestiari popular i festiu de Sant Cugat del Vallès, que és la tercera bèstia que jo reivindico, que és
exacte.
En Marc Sabater.
Sí.
I comentarem amb ell diverses coses. Però en primer lloc volia comentar-vos alguna de les notícies que hi ha hagut al món del bestiari festiu últimament, començant per la signatura del conveni de col·laboració entre l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, que ja sabeu que en sóc un gran defensor, i amb la que estic molt enfadat ara un momentet, perquè han anat declarant moltes notícies, però no tenim una crònica del Boc de Can Vernet i la festivitat, l'encabronada, és a dir, Diables, hem de continuar treballant perquè l'encabronada sigui suficientment important com perquè sigui notícia a la pàgina web del bestiari.
Doncs sí.
Em comuniquen que ja podria ser que tinguéssim en Marc en línia.
Hola, bona nit, Marc.
Sí.
Hola.
Hola. Res, doncs
hola.
Hem començat això.
Molt bé. Molt bé, molt bé.
Hem començat dient que
estàvem... vale. És que no se sentia bé.
Ah, ara ens sents millor o què?
Ara sí.
Perfecte, doncs ja està.
Doncs bé, ara de fet estava comentant que aniríem a comentar unes quantes notícies i que em feia molta il·lusió tenir la tercera bèstia de Sant Cugat amb mi avui per fer la secció.
Sí, sort que no estic en públic, o sigui, estic en directe, perquè si arribo a venir no hi ha croquetes del Nacho, me cabreo.
Doncs bé, no n'hi ha avui.
Anotem la queixa, sí. La farem arribar al nostre excel·lentíssim director, perquè estem completament d'acord i donem suport a les entitats com ha de ser en aquest programa i una suggerència com aquesta ha de ser escoltada.
Hombre, per favor.
Per favor.
Doncs bé, ja veiem que comencem amb el caràcter gamberro de part dels Diables. Estàvem comentant aquesta primera notícia que volia dir, que és la signatura del conveni de col·laboració entre l'agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya amb Adifolk, que qui és Adifolk? És l'associació per la difusió del folklore català, i el que, una miqueta el que han signat el conveni és que l'agrupació del bestiari els anirà assessorant sobre els actes que es vagin fent en el món del bestiari perquè el puguin incorporar en aquesta, en la seva acció de difusió, una cosa que a mi m'encanta. I a més han tret un document, si mireu a la seva pàgina web, en català, en castellà, anglès i francès, amb les festivitats de maig a novembre de 2017, en la que surt una fotografia dels bastoners de Sant Cugat del Vallès.
Ah.
De quan van fer l'actuació del ball per ballar a les festes de la Mercè fa uns 3 anys, una cosa així, doncs surt una d'aquestes fotografies. Dit això, i aquí és on comencem a convidar en Marc, aquest cap de setmana va tenir lloc la nit del Tararot, a la Festa Major de Tàrrega. I tal com van comentar fa unes setmanes en aquesta mateixa temporada, l'organitza l'associació Guixanet, els mateixos de l'Otocino o de l'Àliga de Tàrrega.
D'acord, molt bé.
Llavors, fem una petita crònica de l'espectacle i en un moment donat jo diré unes paraules i en Marc entrarà a explicar-nos la crònica.
Perfecte.
Es tracta de...
Sí, claro, claro.
Ja veuràs com reconeixeràs fàcilment on has d'entrar. Es tracta d'un espectacle on hi participa la cultura popular de la capital urgellenca, més la col·laboració d'elements de fora. Amb un format del tot innovador i modern, l'espectacle de cultura popular destaca a nivell visual i sonor i trenca amb molts d'aquests estereotips de la matèria, ja que, com és habitual, fa que el públic sigui partícip de la festa buscant la màxima interacció amb els elements actuants d'arreu del territori català, com els castells i els falcons, per posar un exemple. Sota el fil argumental de la rivalitat històrica que hi ha entre els dos barris de Tàrrega, que són el del barri del Carme i el barri de la Mercè, creen tot un espectacle teatralitzat on els elements festius targarins són combinats amb elements festius convidats que es mantenen en absolut secret. Participen de la màxima expressió festiva sota la batuta d'un pregoner que fa fil conductor de l'obra. I llavors hi ha la tradicional pedregada que clourà com més habitual l'espectacle, durant el qual l'organització reserva una sorpresa d'última hora. Normalment.
D'acord.
L'espectacle evoluciona i es reinventa cada any i l'ambaixador del Bestiari Festiu 2017, en Tomàs Molina, hi va ser present.
El Tomàs Molina és el del temps?
Sí, el Tomàs Molina és el del temps.
D'acord.
Llavors, la nit del Tararot va estar guardonat amb el Premi Best l'any 2016, aquells premis que vam estar parlant, sí, que donava l'agrupació del bestiari, i aquest any, em fa especial il·lusió, anuncia que les figures del Bestiari Festiu que van participar van ser el voltor, la voltora i els voltorets de la Bisbal d'Empordà, el mamut Benux de Sant Vicenç dels Horts, que estava a l'encabronada la setmana anterior,
sí,
la morena de Salou, la galera de Cambrils, l'àliga mutrassa de Gavà, el griu d'Artesa de Lleida, el drac de Gramunt, ja veieu que porten poca gent, la mulassa de Tarragona, la mulassa de Falset i el boc de Can Bernet de Sant Cugat del Vallès. A més, van participar el Bestiari Guixanet, els Cavallets de Tàrrega, l'Otocino, la Barreta, l'Àliga de Tàrrega i l'Àliga Petita, tenint en compte que la Barreta i l'Àliga Petita eren dos bèsties que es presentaven.
Ah, que eren noves.
Sí, l'Àliga de Tàrrega celebrava el seu desaniversari i aquestes, sí, dues apareixien per primera vegada. Doncs, la veritat, Marc, vosaltres hi vau ser presents. Cuéntanos, què tal, què passó?
Una bogeria.
Una bogeria.
Clar i concís, és una bogeria allò. És, com us diria, vam estar entre cametes, com es diu vulgarment, fins que no surts, veient l'espectacle des de darrere, que tampoc no ho veies gaire, i després quan vam sortir, vam fer el nostre tros que ens havien dit, vam tornar a entrar i llavors ja vam poder disfrutar de lo que és l'espectacle de dintre. Uh-huh. És complicat de definir-ho, eh? És bastant esbojarrat.
És que és, pels que no hagueu vist mai o no hi hagueu anat mai, és una absoluta amalgama de diferents bèsties. Ells fan un espectacle teatralitzat amb un seguit fil de conductor que van presentant les diferents bèsties, però arriba un moment que hi ha una quantitat d'entitats de cultura popular tirats per allà al mig de la plaça.
Però, Marc, si no vaig errat, hi havia 25 entre gegants i bèsties, eh?
Sí, és una burrada.
Un moment, i aquests 25, tots teníeu el vostre moment? O hi havia un moment, sí, que interactuàveu tots?
Era un moment d'uns 7 minuts, que vas amb un regidor, sí, entres a plaça i tornes a sortir.
D'acord, allà fas el teu...
No? El teu moviment. Nosaltres vam sortir amb Zeus, de l'Hospitalet, el gegant de l'Hospitalet.
Sí.
Representava la Terra... I però que hi havia tots els gegants de grecs de l'Hospitalet, doncs vam fer aigua, cel, vent i terra.
Sí.
nosaltres érem la terra que sortíem amb el mamut. El mamut sortia des d'un cantó i nosaltres des de l'altre.
D'acord.
I ja et dic, una autèntica bogeria. No me'n recordo amb quina cançó vam sortir nosaltres, però la que me'n recordo més és els falcons fent falcons, no me'n recordo si la piràmide o una altra, amb el Paquito el Chocolatero.
D'acord.
Sí, sí, aquest és el nivell de bogeria que es pot arribar a desfermar. La veritat, quantitat de gent a plaça, absolutament espectacular, la quantitat de gent que arriba a estar mirant l'espectacle en allà. La veritat és que veient aquest tipus de festes, t'adones, fent la crítica a la part dels diables, vam muntar una encabronada que ens... Corregeix-me si m'equivoco, Marc, però la valoració que vam fer des de part de Diables, així com a primer impacte, va ser molt positiva, a nivell de participació, a nivell de vents, a nivell de com ho havíem organitzat, però clar, t'adones que et falten anys de feina per arribar
al nivell de... Pensa que el d'allà va sortir de fer els seguicis nocturns. O sigui, el que nosaltres fem seguici nocturn,
sí.
Ells també ho feien. I un dia, un d'allà, l'Albert, es va començar a proposar a penya, bueno, grups folclòrics d'altres llocs, anar-hi, a fer alguna cosa. Sí. I des de llavors, cada any munten una obra de teatre diferent. Cada any és diferent el guió i cada any és depèn dels elements festius que hi pugin.
Sí, no, la veritat és que és absolutament espectacular i és això, requereix molta, molta més preparació i molta més feina de la que nosaltres havíem preparat per l'encabronada, malgrat que vam fer una feina, crec que jo, molt digna.
Però... Sí, home, això està clar, el que passa que...
Però clar, és això, és a dir...
Marc, és complicat en el fet de l'organització, perquè les colles estan allà moltes hores per 7 minuts,
saps? Evidentment, sí. estem molt...
No li tinc crítiques, eh?
No, ni una.
En el d'allò, perquè sé el que és muntar-ho, eh?
De fet, l'Associació Cultural Guixanet és una de les que jo vaig descobrir per casualitat, parlant de l'Otocino.
Sí.
I com més els conec, més pirats em semblen, però més divertits. Vull dir, més els hi reconec el mèrit de la feina que estan fent, perquè estan recuperant moltes bèsties, estan construint moltes bèsties noves, i no només es dediquen al món del bestiari, es dediquen a fer... infinitat d'activitats, és a dir, venen a ser l'equivalent d'una coordinadora amb una certa volada més llarga o una trajectòria més llarga que la que tenim nosaltres aquí, però vull dir, és un bon reflex o un bon mirall, crec jo, en el que ens podríem mirar i dir, jo de gran vull ser això.
Jo crec que uns quants que vam ser a Tàrrega ens hi vam mirar, no per l'espectacle, sinó per altres coses, que va ser amb l'Otocinet.
Ja, això m'ho crec.
Va haver-hi un... El Correbars el fan amb el Tocinet.
Sí.
I és bastant graciós.
D'aquest Tocino, de fet, en vam parlar aquí al Nitrat fa uns mesos i vam estar destacant per això, no? Vull dir, vam destacar que era un element absolutament festiu, ni de protocol,
no,
ni de...
Exacte.
Era com l'equivalent a un gall de carnaval, però sense ser bèstia de protocol, sinó al contrari, sent una bèstia gamberra, canalla, com ella sola, dedicada a prendre-li el pèl a tothom... I, a més a més, amb molta gràcia, no? Vull dir que hi ha de per
sí.
El nom, la característica de la bèstia, el com es porta, i es presta molt, a molt joc. Però, bueno, cada poble té les seves virtuts i les seves tradicions. No cal que ens acomplexem ni que intentem imitar el que fa tothom, però, bueno, jo crec que sí que és un dels llocs en els que podem agafar i podem dir, ei, aquests tios tenen idees interessants, mirem-nos-les.
Sí. Jo crec que moltes idees nostres també estan bé, eh?
Sí, no.
Perquè ells s'han anat tres pobles més enllà.
Jo crec
que muntar el que munten amb la nit d'altre tot crec que és una bogeria molt forta.
No, has d'estar molt foll per fer-ho.
Que les colles s'adepten a anar-hi, sí, quan és la primera vegada.
Clar.
Sí, no.
Quan suposo que quan us
a la segona
tot...
vegada jo et diria que Diables de Sant Cugat no li faria res.
Sí.
Perquè som una colla que ens agrada fer tot, és igual, vale? Som molt...
Ja us passaré el meu cotxe perquè el netegeu?
Sí, bueno, som molt fàcils.
D'acord.
Sí, el netegem de tant en tant, però...
Val.
Som molt fàcils i planers. Altres colles sí que vaig parlar amb ells i la veritat no estava massa...
Bé, és un concepte...
Encantats d'haver pujat.
Ja.
Sí, no, efectivament és un xou en el que has de tenir molt clar que el teu paper és participar d'un petit fragment, no imaginar-te com altres trobades de bestiari, com per exemple l'encabronada mateix, en el que vens a lluir completament. No ets una part de l'espectacle, sinó que vens a lluir tu en moto propi, no?
No, jo crec que a més s'esperaven a poder cremar més.
Ah.
Això també m'ho crec.
Pensa que moltes figures de bestiari eren de foc.
Sí.
Per no dir moltes, quasi totes, i no tenien piro. O sigui, sortíem quasi sense res.
Ja.
Vale, o sigui, no vam cremar, el diable es crema. Si no sí, van a cremar, no. Et falta alguna cosa, no?
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, perfecte.
Però tot i així, nosaltres ens vam estar encantats i feliços. I l'any que ve ens torna a cridar, em sembla que cap dels que hi vam anar diria que no hi va.
Bueno, jo ja vaig dir la setmana passada, perquè ara et faré un parell de preguntes de l'encabronada, jo ja vaig dir la setmana passada que hi ha elements de la nostra festa que van córrer. És a dir, a mi em van contactar de quatre colles diferents, ara ja són cinc, però aquella mateixa nit sí. Em van contactar de quatre colles diferents que no havien vingut, ni de bèsties ni de diables, que tenien vídeos i fotografies de lo que eren, per exemple, el rosetó del monestir o el pont, dient, hòstia, quina xulada el que heu muntat d'estructures noves... I els cagallons del Boc també han rebut, també han sortit per ahí.
Bueno, pensa que allà ens vam trobar amb els de Molins amb els de Sant Vicenç dels Horts.
Sí, d'acord. Que avui en parlarem.
I vam cridar bastant, les mandonguilles.
Molt bé.
M'ho crec.
Marc, ja que tenim el telèfon, aprofitem per preguntar-te, propera sortida del Boc?
27 d'aquest mes?
Sí.
A Gràcia.
Ah, perfecte, molt bé.
A veure els amics de Gràcia.
Molt bé. 27, doncs, de maig, a
sí.
Gràcia. Perfecte.
Molt bé. I el dissabte que ve, el 20, ens anem amb els petits a Castellterçol.
D'acord.
Sí, de fet, això ho tenim
això
a l'agenda.
Això ho tenim controlat, sí. El que passa és que no teníem controlada la propera sortida del Buc.
Doncs... 27, a Gràcia.
Molt bé.
Valoració ràpida. Tens tres frases per valorar-nos, ara que ja has deixat passar una setmana i mitja, de l'encabronada.
Mira, jo crec que és la primera vegada que em sento molt, però que molt orgullós de la colla per tot el que van generar, per recuperar el pont de Can Bernet, o sigui, per anar-hi per primera vegada. Mm. Crec que va ser un encert brutal i crec que el correfoc també per la zona on el vam fer, perquè totes les colles estaven contentes del correfoc per haver-hi públic i tal, i el gran sopar i al final la festa del correfoc, crec que és genial.
No, jo crec
no
que
no hi ha un punt negatiu. En podrem buscar i els podrem trobar, però
segur.
No el trobaria ara.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies per aquesta valoració. Ara les dues coses que ens queden a la secció és comentar un parell de les bèsties que van venir, que són l'Atzeries i el Mamut. Si et vols quedar connectat, fantàstic. Si no, tallem connexió si tens coses a fer. Vull dir, tu mateix.
No, tallo, que haig de fer cosetes.
Vale.
Molt bé.
Us escolto per la ràdio.
D'acord.
Gràcies, Marcus.
Vinga, Monic.
Una abraçada.
Gràcies.
Petons,
adéu.
Doncs bé, tal com vam prometre, i perquè en Jordi no se'm queixi, perquè no digui, ai, ja tens els quatre propers programes preparats, doncs avui compactarem i farem dues de les bèsties que van venir, farem l'Atzeries de la Vella de Gràcia
sí.
I farem el Mamut Benux de Sant Vicenç dels Horts.
Molt bé.
Comencem per l'Atzeries, que és una bèstia que em sembla molt, molt divertida. Té una llegenda, i és que durant l'últim període de la Gràcia independent, és a dir, abans de que Barcelona sí. Es mengés el barri a finals del segle XIX, uh-huh. Vivia a la vila un empresari anomenada Agustí Atzeries,
d'acord.
Que vivia al carrer de Josep Torres, número 20, al cor de la Gràcia Gitana. És molt important l'adreça perquè la casa existeix.
D'acord.
Llavors, els seus negocis funcionaven tan bé i la seva situació econòmica era tan bona que va encarregar unes reformes molt importants i costoses al seu domicili. Jo els tinc, jo me'ls gasto, aquí em ve de gust, no?
Molt bé.
Llavors, l'any 1892, però, la desgràcia va caure sobre el senyor Atzeries, diuen les males llengües que per una maledicció gitana, no entrarem a valorar el per què l'havien maleït, però...
No.
Alguna cosa devia haver fet.
Segurament.
I tots els seus negocis van començar a anar malament fins a acabar pràcticament a la ruïna.
Pobre home.
Desesperat, va prometre al diable, que sempre està atent a aquest tipus de,
sí,
de situacions,
sí, sí, sí,
que li vendria la seva ànima, una cosa que casualment el diable acostuma a voler comprar, si aconseguia els diners que li faltaven per pagar les obres. Ja no parlem de salvar els negocis, sinó per acabar les obres de la casa.
D'acord.
Llavors, fos fruit de la casualitat, o bé perquè havia fet aquest pacte amb el diable, a l'Angeries li va tocar el primer premi de la loteria.
Caram!
No? I amb aquells diners va poder acabar les obres, va venir una altra vegada la situació econòmica benestant. Però l'Angeries no només va vendre la seva ànima al diable, sinó que va omplir tota la façana de casa seva, del carrer Torres, amb motius infernals en senyal d'agraïment. Actualment, els muralls esgrafiats s'han esborrat pel pas del temps, però encara es conserven visibles incrustades o sobre les finestres i les portes algunes imatges del diable esculpides sobre pedra tallada.
D'acord.
És una excursió que jo us convido a fer perquè és prou interessant.
Molt bé.
Llavors, la colla de diables de la Vella de Gràcia, quan va fer els 35 anys en el món del foc i lluitant per mantenir vives les tradicions del territori, buscant també innovar, va decidir crear una bèstia de foc, no? Llavors va estar investigant la mitologia i els relats fantàstics de la vila i van topar amb aquesta interessant història que van usar com a font d'inspiració per crear la bèstia, no? Llavors, jo us poso la fitxa tècnica. És una bèstia de foc, òbviament, construïda amb fibra de vidre el 2016, pesa uns 45 quilos.
És lleugeret.
Sí, sí, és lleugereta, és lleugereta. La va fer la Dolors Sans, una constructora de la que ja hem parlat en anteriors ocasions.
Sí.
Té una llargada de 2,40 metres, una amplada de 1,7 i una alçada de 2,75. Es carrega interiorment per una sola persona i té diversos, un total de 12 punts de foc. 3 a la boca, 6 a les ales i 3 a la cua.
Vale?
Em fa molta gràcia perquè la seva descripció del bestiari posen que portin i arrosseguin alhora una persona. Llavors en tenen uns altres, són un total de 20 persones a la colla i surten especialment per la Festa Major de Gràcia i per la Diada de la Colla. Si busquem una imatge de l'Angeries,
el busquem, la busquem.
Veureu que és una bèstia prou gamberra, que té una forma de figura infernal, té unes ales, té unes banyes, té una cara de bèstia. Es porta interiorment i a la part de sota té uns faldons.
Oh, m'encanta.
Té una allò pose amenazante, però
m'encanta.
Si us hi fixeu, quan mireu la mà, té aixecat un dit,
sí,
fent un gest molt agradable, però sí, és un efecte òptic, perquè jo me la vaig estar mirant de prop. Quan vam venir aquí l'encabronada vaig passejar-me per les diferents bèsties, que em van atendre molt bé. De fet, a l'Angeries me la van deixar agafar per veure com es portava i tal.
Sí.
I sí que és veritat que pesa poc, però el fet de portar les ales aquí al darrere...
Clar, fa una mica, potser...
Desestabilitza una mica. Però el dit que té aixecat no és el dit del mig.
No.
És el primer dit.
Ara ho estic veient amb una altra imatge, exacte. Sí.
No juga. Juga amb la imatge. El que passa és que la carretilla que porta a la mà...
Clar, sí.
Està posada de tal manera...
Que sembla que sigui aquest dit.
Que quan s'encén, sí que juga amb l'efecte, sí, de semblar que està fent gestos amigables,
cert,
a tots els que venen. Però ells em van estar destacant això, no? Si ells en realitat no fan res. Però bueno, és una bèstia, com veieu, molt, molt simpàtica. No està pensada tampoc per fer correfocs, sinó per fer cercaviles infernals de bèsties.
Sí.
Us recomano que l'aneu a veure, són gent molt, molt, molt simpàtica. A mi em van atendre meravellosament bé, em van estar explicant doncs, això, com l'havien construït, em van estar explicant la llegenda i em van convidar a fer la visita a la casa, a dir, mira... Passeja't per Gràcia un dia i acosta't a veure la façana. O sigui que des d'aquí una abraçada molt forta a la gent de l'Angeries de la Vella de Gràcia.
La veritat és que és la imatge és molt... que té com les ales, el faldó. Clar, veure una bèstia de foc amb faldó és com poc usual, no?
Sí, no acostuma a ser el més habitual.
No porten normalment aquest tipus de...
Sobretot si són bèsties de foc.
Exacte, normalment no porten faldons, no? I aquí el que és curiós és això, que porti aquesta faldilla. No sé, l'he trobat que és original, si més no.
Doncs passem a la següent bèstia,
sí,
que és el mamut Banux. I aquí ja vull destacar la primera, que és ojo peligro, que aquesta gent tenen una plaça amb el nom de la seva bèstia a Sant Vicenç dels Horts.
O sigui, que hi ha una plaça que es diu la plaça del mamut Benux.
Sí, senyora.
Caram, quin... no?
En un parc que tenen. La veritat és que està prou bé. Uh-huh. Aquesta bèstia és un pèl més antiga, va néixer el 96, el 1996, i en aquell moment la seva colla va créixer espectacularment i van tenir l'oportunitat de fer una bèstia de foc pròpia, no? I la van aprofitar, no ho van deixar escapar. Era una il·lusió que tenien des de feia molt temps, i en aquell moment, doncs, amb l'auge de gent, diuen, doncs ara podem implementar-la, no? Sí. Llavors, coincidint amb el 7è aniversari de la colla era jove en aquell moment, van crear aquesta bèstia, que es diu Mamut Benux, tot recordant les importants restes d'un mamut que es van trobar al Puig Castellà, que està allà al costat, que hi van assistir com a padrins els diables del Clot, acompanyats per la seva bèstia, el Tolc, del que ja en parlarem algun altre dia. Ja sabeu que les bèsties tenen el costum, generalment, de que quan es presenta una bèstia, tenen una altra bèstia que és el seu padrí.
En el cas del Boc de Can Bernet, qui és el padrí?
Doncs aquí ara m'has enganxat, perquè no sé si el Boc va tenir padrí en la seva primera, en la seva primera actuació. Diria que el Boc es va presentar així...
Així, vinga, sortim.
A les braves.
Traiem el Boc, que tenim ganes de que la gent el conegui. I això, no tenim padrins ni tenim res,
li
no?
Li podria preguntar al Marc, i és un error imperdonable per meva que jo no ho sàpiga. Prometo esbrinar-ho per el dilluns vinent, perquè, de fet, ho sabia, però no tinc el cap ara mateix.
M'ha
fugit completament.
És una cosa que ens queda pendent, mira, ja ho sabem.
M'apunto a l'agenda.
Apunta tu.
Perquè si no m'apunto...
Padrins del Boc de Can Bernet, si és que en té o no.
Bueno, a vegades sí que són més d'un padrí, eh? Vull dir que...
Per això...
Bé, doncs vam crear el mamut. L'any 2005... va participar de l'aplec del folclore català a Haarlem, Holanda, no Haarlem, sinó a Haarlem, és H-A-A-R-L-E-M, mm-hmm. organitzat per Adi Folk, algú del qui hem parlat a l'inici de la secció.
Sí.
Doncs en aquella festivitat els holandesos i tots els catalans que es van desplaçar fins allà van quedar bocabadats. Per què? Doncs perquè la bèstia, així en mode detall, està construïda per en Quim Prats i en Francesc Caral, té una estructura de ferro amb elements de xapa d'alumini, ossos de fibra de vidre i una cobertura de pèl amb una malla d'acer i pesa aproximadament uns 300 quilos.
Què? Torna-hi, per favor.
Pesa aproximadament uns 300 quilos. Té una alçada de 3,8 metres amb el cap a baix, o sigui, mirant cap a baix. 2,3 metres d'amplada i 6 metres amb la trompa aixecada de llargada.
Mare de Déu, senyor.
Un total de 23 punts de foc, 17 dels quals són fixes i 6 són giratoris, i acostuma a portar pirotècnia normalment en titànics, que són unes cartilles així com molt grosses, sí. Del 7 i del 21, que és la categoria de pólvora, amb uns suports fixes i supercarretilles, que són com carretilles al doble de llargues, sí. del normal, sí. En els punts giratoris. Es porta amb 3 persones, no. Perquè la veritat és que el mamut no es porta pròpiament dit, sinó que s'arrossega amb unes rodes.
Val.
Però interiorment, de fet, es diu que són 3, però per la meva experiència, en realitat són 2 i un que toca els nassos. M'explico. Si mireu alguna imatge del mamut Benux, veureu que internament...
En tenim alguna d'imatge, no? Si no la busquem... Ah, sí, en tenim una.
Internament, a el que és dins de les costelles, perquè veureu que és un mamut que té part de pèl i part que
sí,
està
que
amb els
ossos
a la vista.
Sí.
Internament, a sota, s'hi posen 2, que són els que la van empenyent, sí. I la van fent girar. I aquests 2 tenen el control de la trompa.
D'acord.
Tenen el control de la trompa i el cap, que pot pujar i baixar.
Uh-huh.
I a la part del darrere n'hi ha un que sí que pot empènyer, però que a mesura de tirar cap a baix o tirar cap a dalt la nansa que té ell, va fent que el mamut es balancegi i mogui la cua.
D'acord.
Vull dir que l'últim sí que està empenyent, però si ho fa més o menys bé, el que va fent és pujant i baixant i va provocant que el mamut sencer es mogui, donant un efecte molt, molt més salvatge.
Clar, i tant.
Clar, per això deia que el tercer tocava una miqueta la pera, no?
Bueno, sí.
A banda d'això, també direm que el nom li ve del fet de l'ullal aquest de mamut que van trobar concretament a Mas Duran, a Sant Vicenç dels Horts, sí. L'any 1886, i que Benux és una adaptació del nom d'un dels copatrons de la vila, que és Sant Venust.
Ah, molt bé.
Vale? Fem el petit detall. Llavors, aquesta bèstia de foc destaca en el món del bestiari festiu tant per la seva ser d'una tipologia atípica, és un mamífer prehistòric,
sí,
com per usar materials de construcció diferents als habituals en aquest món, com també per l'espectacularitat de les enceses i lluïments amb pirotècnia.
Home, és veritat que és una mica diferent dels altres. Estem acostumats a una bèstia que estigui feta de fibra de vidre o no, i aquest està fet com... dèiem que tenia una mica de tot, no? Ferro, elements amb xapa d'alumini, ossos de fibra de vidre i pèl, que està amb malla de cer. Vull dir que ja és una barreja increïble.
És una barreja increïble, és d'una espectacularitat brutal, si teniu l'oportunitat de veure-ho. De fet, jo el mamut és una bèstia que fa molt temps que la conec, fa molt temps que la tenia vista, ja havia estat per dintre i, bueno, tornant a trobar-nos amb algun dels coneguts que hi estaven a la colla, doncs, bueno, vam estar parlant, vam estar comentant que faríem aquest programa, i la veritat és que és molt espectacular. Surt molt i va molt buscada.
Surt molt, o sigui, amb els seus 300 quilos és de les bèsties que més viatja.
És una bèstia que viatja bastant, és bastant coneguda,
sí.
I, per exemple, aquest, l'encabronada, em comentaven que hi ha diversos espectacles que fa temps, i quan dic temps vull dir anys, que els busquen perquè hi vagin. Perquè, clar, un dels problemes que tenen és que els mateixos diables porten el mamut. Llavors,
sí. Clar,
si surten com a mamut, no surten com a diables.
No poden fer les dues coses alhora.
I, bueno, ells em van comentar que, clar, tenen feina, família, fills, i, bueno, vulguis que no, es veu que el seu ambient personal els hi reclama que de tant en tant els hi dediquin temps.
D'acord.
I que ells tenen ganes de fer de diable de tant en tant i no portar el mamut, no? Llavors... Clar, deien, ostres, és que ens sap greu, però més d'una vegada ens trobem amb la tessitura d'haver d'anar dient que, mira, que és que aquell cap de setmana ja el tenim ocupat, o aquest cap de setmana, doncs mira,
pues no, podem,
no es toca descanso.
Sí, clar, sí, sí.
Em comenta en Marc Sabater,
sí,
que em tira de les orelles perquè efectivament ens està escoltant, i em recorda que, d'entrada, ho hauria d'haver sabut, però que els padrins del boc són el drac Capella del Carmel i el gos de tres caps de Canovelles.
D'acord. Veus com sí que té padrins el boc?
Sí, sí. De fet, jo deia, dic, és que ara dubto, però no...
Lo normal és que tingui padrins. El que passa és que a vegades és com el que tu dius, potser no dona temps de padrinar i vinga, i som-hi, no?
Entono el mea culpa perquè és una dada que jo, portant el Quina Bèstia i estant aquí els diables, hauria d'haver sabut de memòria.
Bueno.
I amb molta alegria... Moltes gràcies i fins aquí tot el que us portava del Quina Bèstia d'avui.
Déu-n'hi-do, el Quina Bèstia d'avui. Fem un punt de publicitat i tornem de seguida, i en aquest cas em tocarà a mi explicar-vos alguna cosa.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoret. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga a l'Olímpic? El Sant Cugat a la penya? Agafes estic amb la intensitat de la competició de l'hoquei? Remates amb el vòlei Sant Cugat?
Corres amb el futbol sala Sant Cugat per conquerir la porteria contrària? Bategues amb els atletes al club muntanyenc? Trepitges el tatami amb el club karate Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter. @Cugat.cat.
Wisconsin. Els Volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra.
Només amb tu els dies són més fàcils.
Ens agrada emocionar-nos recordant els èxits de sempre.
Jo no sabia...
Però també volem estar a l'última de les darreres novetats i els concerts que venen.
Com tu i com jo.
Estimem la ràdio inclusiva i ens agrada passar-ho bé compartint cançons. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat.
Crompo una burra ciega, ullà, ullà. Crompo una burra ciega.
Doncs bé, ha arribat el moment de parlar de dansa. Avui us proposo un ball que avui en dia encara es fa, el ball del gambeto, que té lloc a Ridaura, o Riudaura, com l'anomenen, depèn, se la coneix per aquests dos noms. És una petita localitat que està situada a la comarca de la Garrotxa, al límit amb el Ripollès, i part del seu municipi, bàsicament, és ocupat per boscos de faig, roures i alzines. Els seus principals recursos són l'agricultura, la ramaderia i l'avicultura. Doncs, què passa, Marc?
No, no, m'estava mossegant el dit perquè amb aquest nom em falta en Jordi.
Per què?
Res, perquè Jordi seria capaç de treure-li molta punta.
El gambeto?
Sí.
Clar. Bueno, haurem d'esperar un altre dia.
Jordi, et trobem a faltar.
Sí, una miqueta.
Li hem dit al Nacho que el trobem a faltar?
No. Bé, doncs, en aquesta petita localitat muntanyenca, el dia de Pasqua a Granada o de Pentecosta, es balla el ball del gambeto. Ja veieu que això té uns quants dies, però és que ens han anat sorgint d'altres coses i aquest s'ha quedat aquí, pobret, una mica relegat. Avui he decidit que el treia perquè si no em sabia greu.
El ball del gambeto, vaig i me'l peto.
Exacte. Va, mira, veus, ja està. Ja no tenim el Jordi, però... No, no ens cal.
El Jordi ho hauria fet molt millor.
Segur, però no està malament. Doncs bé... de fet, es balla a la plaça que en l'actualitat, és a dir, avui en dia, en honor d'aquesta dansa s'anomena la plaça del gambeto.
Per què no tenim la plaça dels bastoners, la plaça dels diables, la plaça del boc, la plaça del...
Del Pagal i Joan, per exemple, per què no la tenim? No? Si això és la plaça del Vall del Gambeto, aquí hauríem de tenir una plaça que es digués plaça del Pagal i Joan.
Bueno, col·loquialment moltes vegades, si és allà on el Pagal i Joan.
Sí, però això és per indicar, saps? Bueno, doncs mira, no seria mala cosa. Bé, el Vall del Gambeto...
En sèrio, la plaça que li hem de posar és allà on el va del Pagal i Joan?
Allà on... Sí, jo li posaria així. Allà on el Pagal i Joan. I tothom sap on és. No té pèrdua. Jo penso que seria millor això que no posar-li plaça de Pagal i Joan. No, de fet és que no es pot canviar això.
Té nom?
Perquè té nom, sí. No?
Bueno, és el pati dels plataners. Però
doncs és això.
Té nom formal, aquella zona?
El pati dels plataners.
Vale, vale.
Forma part del monestir, del recinte del monestir, per tant, allò no crec que es pugui posar cap mena de nom de res, eh? No ho sé.
Esbrinem-ho.
Jo sóc... Això ho ignoro,
esbrinem-ho.
Ho esbrinarem. Doncs bé, com dèiem, el Vall del Gambeto és fet pels membres de la confraria del Roser, encarregats de tenir cura de la imatge de la Mare de Déu i de l'organització de la festa que s'inicia amb un ofici solemne seguit de processó. Estem parlant de la zona, de l'època de Setmana Santa, això.
No, acabada aquesta... No és Corpus.
No. Acabada... No, aquest no. Acabada aquesta celebració religiosa, els pabordes interpreten el ball del gambeto. A Riudaura, els balladors conserven el vestit antic. Així, és característic dels homes portar gambeto. És la peça que, evidentment, dona nom al ball. I seria com una mena de capa, però amb mànigues, en aquest cas. D'acord? La capa és una capa que es tira per sobre i es lliga al coll. El gambeto és com una peça, com si fos un abric, doncs que te'l pots cordar i que normalment el porten sobre les espatlles. El Marc es continua mossegant la llengua perquè no se'n surt. Doncs bé, porten aquest gambeto i porten barret de copa. Això pel que seria pels homes. Però, com a detall festiu, i això sí que és molt curiós, porten un gros cigar als dits o a la boca. Doncs ells van amb el seu cigar, el seu gambeto i el seu barret de copa i es posen a ballar a la plaça, al ball del gambeto.
Sí, això és una excusa per dir, avui no em pots dir res, puc fumar el que vulgui.
Exacte.
Vale, vale.
Per una altra banda, les dones porten faldilles llargues, grans mantons de manila a les espatlles i porten caputxa al cap. I van acompanyant-se amb un ventall. Porten caputxa al cap, suposo, perquè és una zona de muntanya i normalment els vestits de dones de la zona de muntanya normalment portaven una caputxa per abrigar una mica més. I s'acompanyen d'un ventall que queda així com una mica...
Ideal pel fred de muntanya.
Exacte.
Sí.
El ball del gambeto és de fàcil execució, és molt senzillet. Doncs hi ha tres o quatre coses molt característiques, que són, per una banda, el punteig, el passeig, el ristus, o voltes que fa l'home, que l'home fa donar a la dona, per tant, que m'equivocava, per sota del braç, evidentment, com nosaltres estem acostumats a fer les voltes, i el balanceig. O sigui, és una cosa molt solemne, molt simple, i que normalment doncs, balla, evidentment, la gent del poble i la gent que forma part, els membres de la confraria del Roser. Sembla que fins a les darreries del segle XIX s'havia acabat amb un ball rodó, és a dir, que era una miqueta allò, una miqueta més animat, però era un ball rodó en el qual, un cop finalitzat, les balladores cremaven els ciris que fins aquell moment duien a la mà al ballar. El ball rodó i l'encesa dels ciris es deuria substituir, pel costum que encara es conserva, de treure els balladors i balladores a persones del públic. És a dir, que hem substituït en aquest cas el que feia doncs, esment als ciris i s'han substituït per treure, en el moment que arriba el ball rodó, doncs treuen la gent del públic a ballar. O sigui que si estàs en aquell moment a la plaça del gambeto mirant com s'està fent el ball del gambeto, pot ser que un dels balladors o balladores et tregui a ballar. De fet, és un ball molt senzill, s'acaba fent enrotllant, finalment, perquè són les parelles que van una darrere l'altra. Un ball senzill tipus ball pla, podríem dir, però que és molt curiós perquè, doncs, si més no, per les característiques de la vestimenta dels homes. No? Les dones potser són més van més senzilletes, però els homes, el fet de portar el barret de copa, el gambeto i aquest cigar que porten a la boca és com molt, molt curiós. Es continuarà celebrant cada any i esperem, de moment, que això doncs, es pugui continuar celebrant uns quants anys més. Vet aquí doncs la proposta que us portava avui, que ja fa uns quants dies que la tenia a la rere cambra, pobreta, i que avui he pensat que estaria bé treure-la. Doncs ja ho sabeu, de cara a l'any que ve, si us ve de gust, us en podeu anar a Riudaura o Ridaura, com se la coneix, aquesta petita localitat de la comarca de la Garrotxa, que es troba al límit amb el Ripollès, a veure el ball del gambeto, que és curiós de veure,
No, fa bona pinta, la veritat.
Doncs, dit això, jo he acabat la meva secció, però el que farem és que mirem de passar l'agenda.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Doncs bé, anunciar-vos ja per començar que comencen els assajos del Paga-li Joan. Tots aquells, ja veieu que estem al mes de maig i que evidentment doncs, ens toca aquelles persones que vulguin ballar al Paga-li Joan, doncs tenen l'oportunitat de poder-ho aprendre. Sara, els dimecres i divendres, a partir del 24 de maig i fins al 21 de juny. Doncs bé, el grup infantil assajaran els jardins, ojo, jardins del Paga-li Joan, doncs són els jardins, el passeig dels plàtans que tu deies, doncs són els jardins del Paga-li Joan, per tant no tenim una plaça, però tenim uns jardins que porten aquest nom, d'acord?
Bé, bé.
Els jardins del Paga-li Joan, el grup infantil de que va de 6 a 16 anys, començaran els assajos, com us deia, aquest proper 24 de maig, de les 7 a les 8. I el grup d'adults, el mateix dia, de 8:45, és a dir, les 20:30, a 9:45, 21:30. En cas de que un d'aquests dies doncs, hi hagués pluja, els assajos es faran al celler modernista, o sigui, una miqueta més a baix. És obligatòria l'assistència, evidentment, a l'assaig general del dia 21 de juny, això tots, perquè n'hi ha que ja se'ls saben i no hi van els assajos, però el dia 21 de juny és obligatori la participació de tothom en aquest assaig general, sobretot el grup d'adults, doncs, que són els que a vegades ja ho saben, cal que hi siguin, i també ens recalquen que és obligatori al grup d'adults fer el seguici de Sant Pere el dia 29 de juny. Les inscripcions es poden fer a través de l'adreça de correu electrònic pagalijoan@gmail.com o bé ho podeu fer directament als assajos. L'últim dia que teniu per poder-vos inscriure-us per ballar al Pagalí Joan és el dia 9 de juny. Però si voleu més informació ja ho sabeu. tradicionalsantcugat.cat i aquí trobareu tota la informació que necessiteu. Però sapigueu que comença el 24 de maig els assajos per ballar al Pagalí Joan.
Bé, bé.
Més coses.
Ja tens parella per ballar-lo?
No, de moment no.
Doncs pues vigila, organitzarem un concurs com l'any passat amb en Jordi.
D'acord, doncs ja vigilaré. Recordar-vos que demà hi ha reunió de la comissió de barra, d'acord, pel que fa ja a la festa major d'aquí de Sant Cugat. Això, i sou doncs, els que formeu part de la comissió, evidentment esteu convidats, i els que no, doncs, si us ve de gust participar-hi, també ho podeu fer.
Els que formeu part de la comissió esteu obligats a anar-hi, que és diferent. Anem pensant aquí, no, si, al final acabarem pensant que tenen drets.
També us recordo que hi ha reunió de comunicació de l'Espai d'Arrel aquest dijous 18 de maig de 8 a 9 a la Casa de Cultura. Uh-huh. I més coses, correfoc infantil dels Diables a Castellterçol.
Tal com ens anunciava el Marc Sabater, aquest dissabte a la tarda vespre els diablons de Sant Cugat se n'aniran a Castellterçol a fer una actuació i els geganters preparen una marató de donació de sang.
Això serà aquest 20 de maig, de les 10 del entre les 10 i les 11 del matí. I
tinguem els dubtes de que no estigui equivocat en l'agenda aquest horari. Hem de concretar
que
el lloc, un cop el sapiguem, farem algun tuit per fer-ne difusió.
Exacte, perquè n'estigueu al corrent. I també comentar-vos que els caparrots van a la celebració dels 25 anys dels Gegants de Gràcia, aquest 20 de maig, que tindrà lloc de les 5 a les 7 del vespre, evidentment, a Gràcia, doncs, per festejar aquests 25 anys dels Gegants de Gràcia. I dit això, doncs ens estem a punt d'acomiadar. Arribem al final d'aquest 30è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la FM de la Ràdio Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible Navet Porqueres, que us ha estat parlant fins fa uns instants, en Pablo del Canto a les Vies del So, el nostre no present, però omnipotent, excel·lentíssim director Nacho Ferrer, que avui no ha pogut estar amb nosaltres, en Jordi Badeu, a qui trobem molt a faltar, i jo mateix, Marc Trevé, qui us ha estat parlant fins a aquests moments.
Doncs nosaltres marxem seguint amb el que ens toca. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana a tots.
Molt bona setmana.